Bambin Ràdio. Passen 6 minuts de les 11. Parlem de cine i ho fem de la mà del Marc Compte. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, contenta. Tu que vens de l'exterior, què tal?
Bé, o sigui, vinc una miqueta més abrigadet, així que també el temps no està acompanyant amb aquest cel grisós i vingut més tapat que aquí a dins.
Però és dia de cine, no? De sofà, manta, peli, d'entrar al cine on estàs calent i gaudeixes d'una bona història.
Si ara ja acompanya el pla de casa, televisió, manta i una xocolata calenta, si vols, o el cine que tens
per acabar-ho de dubar, i tant, i tant.
Les crispetes calentes també acabes de fer i la bona temperatura d'una cadira de cine.
Ara que treus el tema polèmic de les crispetes, tu ets de crispetes o t'emprenya aquella gent que menja crispetes tota la pel·lícula?
Jo sóc de crispetes i molt, molt fan de crispetes, sobretot les salades. Les dolces no en sóc molt.
Jo tampoc puc amb les dolces, eh? I a més, totes de color, pintades.
Sí, no, no.
Han de ser salades.
No barrejo això, no.
Vinga, va, anem a mirar aquesta cartellera que promet, perquè hi ha històries per a tots els gustos. Amb què arrenquem?
Way Down.
Nadie tiene que morir. ¿Quiere que grites?
Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de especies. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo.
¿Por qué cree que haría algo así?
Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema. Te doy la bienvenida.
Hola.
Hola.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta. Justo enfrente está el cuartel general del ejército español.
Por si no fuera bastante, Gustavo Medina, jefe de seguridad.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial, cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio, sino hacia la multitud.
Entonces, ahora todo depende de este partido.
Sí. Ayer eras un estudiante. Hoy le solucionas la papeleta a un completo desconocido. Y mañana serás un delincuente. ¿Estás preparado para eso?
¿Y tú?
Van a entrar mientras todo Dios mira para otro lado, incluido usted.
No podemos protegerte. ¿Por qué decidiste apuntarte?
Lealtad.
¿A quién?
¿Qué hay en las cajas del precio?
No lo sé.
¡Están rodeados!
¡Vamos!
¿Qué están haciendo?
No lo sé. Tenemos que votar,
¿no? Código 1, repito, código 1.
Es la hora.
¡Ya! ¡Comienza la final! ¡Comienza el partido de nuestra vida!
Un momento. Si esto es lo que parece, esto no vale 20 millones. Vale más. Mucho más.
Dels productors de Lo Impossible i Un monstruo viene a verme arriba aquesta Way Down. Explica'ns.
Bé, és la gran aposta de Telecinco, sobretot, per acabar aquest any. Realment és una macroproducció creada a Espanya, però ja és amb accent internacional. Per allà tenim Telecinco, Ciudadanos, Siskul, Think Studio, Mediaset i Movistar Plus, entre d'altres, dirigida per Jaume Balagueró, que pels que coneixeu la saga REC és el gran arquitecte d'aquesta saga de por. Jo n'he vist algunes, estan molt bé, la veritat és un fenomen molt curiós de veure. I el repartiment, doncs, Freddy Highmore, Astrid Vergés Frisbee, José Coronado, Luis Tosar, també ve molt potent. Llavors la història...
Hi ha el prota de Good Doctor, no?, els que els agradi aquesta sèrie.
El jove, sí, el nen jove que surt del tràiler, que ara ho explicarem. Ell és un estudiant que l'acaba contractant per robar el Banc d'Espanya, no? És una entitat financera inexpugnable, ja ho sabem, és el gran edifici espanyol dels diners. Sembla que s'hagin inspirat en la Casa de Papel, però ben fet una miqueta més cuidado que no... Si qui hagi mirat la sèrie, no? L'objectiu és... de treure el dipòsit del banc durant els 10 dies En aquests 10 dies que es va planejant l'assalt, quan fer-lo és el dia més, la data marcada, que és durant la final del Mundial de Futbol de Sud-àfrica, que enfrontaven Holanda i Espanya, que va reunir milers de persones a les portes del mateix banc d'Espanya. Doncs aquí aquesta gran distracció, fer-la servir per entrar al banc d'Espanya i assolir la glòria o, en tot cas, fallir l'intent.
Bé, com sentim el tràiler, quan finalment aconsegueixen aquesta caixa, no hi ha el que s'esperaven, o hi ha més del que s'esperaven. No sé, qui està el misteri, no?, en el que roben exactament.
Sí, aviam, sí, també aquesta sorpresa és la que ens emportem, perquè les crítiques n'hi ha que sí, n'hi ha que no, que diuen que és una pel·lícula espectacular, n'hi ha altres que no. Sí que Jaume Balagueró surt de la seva zona de confort de pel·lícules de por. Aviam si aquesta aposta arriscada és al final arriscada o estarà còmode com ha estat sempre.
El repartiment és nacional i internacional, ja fèiem al·lusió al protagonista de Good Doctor. Diuen que destaca dels actors de casa Lluís Tosar, que brilla. I mira, he trobat una crítica que m'ha fet molta gràcia. Diu, té un aire a Ocean's Eleven, perquè és això, no?, un grupet que es prepara per atracar un banc, una operació complicada, per tant, aire a Ocean's Eleven. Amb vocació internacional, aquest repartiment internacional i els mitjans es noten al tràiler, i gust a truita de patata.
És curiosa la referència, si
més
no.
És divertida. No la deixa ni bé ni malament, sinó que et dona aquests ítems, no?, i mengeu com vulguis. Way Down, amb Jaume Balagueró, una de les estrenes potents d'aquest cap de setmana, però hi han més històries.
Eiffel.
Es fea.
Puede llegar hasta los 200 metros.
El obelisco de Washington mide 169 metros.
¿Entonces será la más alta?
¿Quién es usted?
Gustave Eiffel.
¿Ha reconsiderado la exposición universal?
¿Otra vez con eso? No veo el sentido de construir algo inútil que será desmantelado después.
¿Tiene una respuesta para todo?
La vida me ha enseñado a evitar las sorpresas.
Buenas noches. Mírame.
Esperaba no volver a verte jamás.
Eiffel.
Sí, perdón.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Hay que ser más libre. Más audaz.
Una torre. 300 metros. Toda de metal. Un desafío a la gravedad. A los elementos. Señores, esta torre es París. Su grandeza. Su lugar en el mundo.
¿Por qué no me lo dijiste?
Él me ama.
No te hablo de amor, sino de reputación.
Ha apuntado demasiado alto, señor.
Todo París está en nuestra contra. Ya hablan de los muertos que causará el derrumbe de la torre.
¡Está subiendo el agua! ¡Cubríos los oídos!
¿Y el escándalo? ¿Has pensado en eso?
Lo que vamos a emprender nadie lo ha intentado jamás. Vamos a construir un sueño. Esta torre, amigos, es de Francia. Es sobre todo vuestro.
El títol de la pel·lícula ja ho diu, la gran protagonista és la Torre Eiffel.
Sí, Gustave Eiffel, el seu gran creador. Ara escoltàvem ja els crits a la pàtria francesa, no? La torre aquesta que representarà tot un país serà la nostra identitat. Doncs aquí és el començament, aquesta idea de la torre que coneixem a la ciutat amb les llums tan maques que és París, no? Bé, el conegut Gustave Eiffel ha acabat amb la col·laboració de construcció de l'Estàtua de la Llibertat. Pels més curiosos, a París també hi ha una Estàtua de la Llibertat una mica més petita. Just en el moment en què sembla que és el top de la seva carrera, el govern francès aprofita per convèncer-lo que dissenyi un edifici espectacular perquè sigui el símbol de l'exposició universal que tindrà lloc a París el 1889. ell de primeres li van ensenyant maquetes, com comença el tràiler al principi de tot, i diu que és molt lletja aquesta maqueta, que res, que no vol el projecte, fins que li apareix la típica història del seu passat d'amor que l'inspira i l'omple d'energia per buscar aquest skyline, aquesta gran construcció que marqui la història de França, no?
Es retroba amb un amor del passat, no?, de joventut.
Sí, que és l'actriu molt coneguda per Sex Education, la Emma Mackey, potser pels més joves, sèrie de Netflix, Sex Education, allà ho fa brillant, i aquí ja comença a destacar en papers a la gran pantalla, no? Doncs aquí trobem aquesta història francesa, produïda a França, que pot ser una pel·lícula molt curiosa de veure.
Entre l'èpica, no?, de la construcció d'aquesta Torre Eiffel, d'aquest emblema que marcarà la ciutat de París i els francesos, i el romanticisme de la història d'amor que l'empeny endavant, no?, una mica entre dues aigües.
Sí, jugaran amb aquest joc entre l'amor i la història de la construcció, també els perills que comporta el segle XIX a construir un edifici tan gros com és la Torre Eiffel que coneixem aquests temps.
Diuen que un cop hagin vist la pel·lícula no ens mirarem de la mateixa manera aquesta Torre Eiffel. Més històries, Marc.
Hasta que la muerte nos separe.
Feliz aniversario, amor. Las cosas van mal entre nosotros y lo siento. Sé que una sorpresa no lo va a arreglar todo.
Te quiero con todo mi corazón. Hasta que la muerte nos separe.
¡Socorro! ¡Ah!
Me impresiona que hayas llegado hasta tan lejos.
Hay una última sorpresa.
Feliz aniversario, amor.
No nos iremos hasta que abramos la caja fuerte. 200.000 en joyas.
Nos repartimos los diamantes.
Vamos. Solo dos personas sabían la combinación. El tío que nos contrató.
Y la chica. Podría estar a kilómetros de aquí.
Sigue en la casa.
Nadie tiene que morir.
Quiere que grites.
¡Socorro! Vamos, vamos, vamos.
Feliz aniversario. Feliz aniversario. Feliz aniversario.
Una pareja perfecta.
Voy a separarme de ti, aunque sea lo último que haga.
Dial.
Pell de gallina?
Sí, és que ara jo pensava, abans escoltant el tràiler, que dius, i aquest diàleg que va sortint, i al principi dius, quina tranquil·litat, que bonic el detall que li està fent al marit, estan passant uns temps difícils, el matrimoni està una mica poc sostenible, i li fa aquest detall bonic, però l'endemà es lleva i està emmanillada el seu marit que s'ha suïcidat, suposem, amb un dispar al cap.
Està mort.
Això ja no és spoiler, és el tràiler.
Sí, sí, es veu de seguida. A més, la imatge aquesta inicial és molt idíl·lica, no? Una cabana en el mig del no-res, neva...
Sí, li ha preparat un lloc molt bonic.
Un cap de setmana especial.
Camí de roses fins al llit, música... Tot és preciós, perquè estan celebrant això, el seu 11è aniversari. Però bé, tot plegat forma part del pla de venjança del seu marit per la infidelitat que la seva dona ha tingut al costat del Tom, que és un altre que no apareix al tràiler. Bé, no es pot alliberar en principi, hi haurà de lluitar contra dos agressors que irrompen a la casa perquè busquen una combinació que només saben el marit i ella per desxifrar una caixa secreta. Aquest és l'argument que et presenta el tràiler. Sí que hem donat poder massa informació de la pel·lícula, però...
Es veu tot el tràiler.
Es veu tot.
Sí, sí.
I ja heu anat escoltant amb el tràiler els efectes de so, que és d'acció constant, de diàleg, explosió de so, explosió d'un cop, diàleg, més o menys aquesta intensitat perquè tu estiguis amb tensió al tràiler.
Amb tensió tota l'estona. No sé si arriba a ser de terror, però és pujadeta de to.
Sí, almenys el títol, Hasta que la muerte nos separe, ja porta una mica l'accent que portarà aquesta pel·lícula, no? I mencionar el retorn de Megan Fox, que havia
passat... Porta el pes de la pel·lícula.
Totalment, la veritat. Havia passat bastant desapercebuda des de Transformers, que havia començat la seva carrera, anava a ser una de les estrelles emergents de Hollywood, però va topar amb el director, amb Michael Bay. Va haver una polèmica per les declaracions entre un i l'altre, i com que el director en tema pel·lícules aquí va manar massa, la carrera de Megan Fox va començar a frenar i la vam veure aparèixer en sèries com New Girl, ara amb aquesta pel·lícula, Tortugues Ninja, i mica en mica sembla que...
Remunta, no?
Que torna.
Sí, potser l'última cosa que havia fet era New Girl, i ara torna a la pantalla gran com a protagonista d'aquest thriller. Llegia en alguna banda, alguna crítica, que dels 90 minuts que dura, 20 són bons, són intensos, i la resta fluixegen una miqueta. Esperem que no siguin els 20 primers i que després facis
això esperem.
La baixada, la patacada, sinó que estigui més ben repartit. I acabem amb una comèdia.
Al Cineclub de Vilafranca del Penedès, Entre Rosas.
Señora Bernet, un comprador se ha pronunciado para comprar su empresa.
De eso ni hablar, no pienso venderla jamás.
Saldrá de esta, señora Bernet. Seguro que hay alguna solución.
¿Qué solución quiere que haya, Vera?
Vengo por los nuevos empleados.
Debe de ser un error.
Fui yo quien le contactó.
¿Les has dicho que no podemos pagarles?
Es un programa de inserción. Es mucho más barato.
Espero que les gusten las rosas. Guarde su teléfono. ¿Qué clase de zapatos son esos?
Pues chancletas.
¿Tienen formación hortícola, al menos?
De eso se trata. Tenemos que formarles.
Aquí tienen las rosas que he patentado. Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.
Afirmació contundent d'aquest Entre Rosas, que recorda molt el títol a l'Entre Copes. Res a veure, una història molt diferent.
El trobarem aquest dissabte a un quart de nou de la nit, diumenge també a un quart de vuit de la nit, i dimecres 17 a un quart de nou de la nit, aquí a Cine Club Vilafranca. Una història, ara ho escoltàvem així per sobre el tràiler, la música típica d'una comèdia còmoda, francesa, que la història és una venedora de roses, la Eve Bernet. El seu moment va ser la productora de roses més gran, però ara està a punt de fallida, així que està esquivant compres puntuals que li poden solucionar una mica el problema, però la seva filla, després d'incomptables negacions negatives de la compradora, de la venedora, decideix contractar treballadors que no tenen experiència, que potser no tenen ni contractes...
Són presidiaris que s'estan rehabilitant.
Del tot legal.
Aquí hi haurà espès i menut.
I bé, aquí és on comença la història de veritat de la pel·lícula, el tràiler. Mireu-lo perquè va sonant petites històries que sortiran a la pel·lícula, com per exemple tenien fred els treballadors i posen una calefacció que fa que les roses es podreixin i la propietària quasi es desmaia. Bé, doncs seran així petites històries que faran aquesta pel·lícula que realment... té el seu toc bonic per fer Entre Roses.
La intenció és resistir amb l'ajuda d'aquests treballadors, d'aquests expresidiaris que s'estan rehabilitant, perquè hi ha un concurs i ella, que havia estat molt important dissenyant, creant roses, doncs n'ha creat una d'especial per guanyar aquest concurs i això la podria salvar d'aquesta fallida imminent. I, clar, mentre no arribem al concurs anirem passant aquestes històries, aquestes situacions còmiques. És una pel·li d'aquelles de feel-good movies, que quan surts del cine surts contenta, de bon rotllo, això que tenen aquestes comèdies franceses. Aquesta és la tria de pel·lícules que ens ha preparat el Marc i ens volies recomanar també un perfil de Twitter que parla de pel·lis, però d'unes pel·lis molt determinades.
Es tracta de Pel·lis de Tarde. Aquesta és una recomanació personal. Fa anys que segueixo aquest perfil. És un perfil de 45.000 seguidors, o sigui, poca broma. I de què es tracta? Recomana i defensa, ella el seu avió és Espacio en defensa de ese género cinematográfico tan denostado, la peli de tarde.
La de la migdiada, no?
Els dissabtes a la tarda, diumenges a la tarda, que sobretot protagonitzen cadenes com Antena 3 i La Sexta. Per exemple, agafant algun tuit així per sobre, el 7 de l'11 d'aquest any, hoy emiten en la 1 Querido Sven, en la que Alba y Sven están enamorados, él queda atrapado en un tsunami y desaparece. Tras un tiempo, Alba abre un hostel donde se aloja el atractivo veterinario Marius. Cuando vuelve Sten, va a flipar, primero un tsunami y ahora cornudo.
Hi ha molt d'humor, no?
O una altra, Mujeres a la carrera, en la que Vera decide complir la última voluntad de su difunto marido, correr una maratón. Bé, són pel·lícules que no van a grans festivals. Tenim altres, per exemple, Sharknado, que és poder un tauró amb una mica d'aranya, per exemple. Coses inimaginables, doncs aquest perfil defensa aquestes pel·lícules de tarda i ho fa a plena consciència. Ara ja s'està preparant per la campanya de Nadal.
Tindrà feina.
Que ja va fer algun tuit fa una setmana. I bé, és una curiositat que realment fa molta gràcia perquè te la trobes i a xarxes socials, doncs hi ha de tot, correcte, també hi ha de pel·lis de tarda.
I ell ho defensa per l'efecte migdiada o perquè pensa que aquestes pel·lícules també tenen raó de ser?
Per la segona opció. Ell, sí? Aquest perfil ho viu molt, realment. Porta ja 25.000 tuits, que també en són molts, i ho viu i defensa a tot cor.
És anònim, no? No sabem qui hi ha darrere. Ell no es dona a conèixer.
No es dona a conèixer. Inclús podeu intentar buscar-lo a la seva web, aviam si per allà treu alguna informació, però és anònim i respon, fa concursos, va anar al Festival de Sitges, perquè allà també hi ha alguna d'aquelles pel·lícules, també són molt de tardes. I, bàsicament, aquest seria el perfil de Twitter de Pel·lis de Tarde.
Clar, són totes aquestes pel·lícules que les cadenes deuen comprar així en forma de paquet, a grosso modo, a productores estrangeres, que moltes vegades, vista una, vistes totes, no? A vegades la producció és alemanya, però et situen a País de Gales o Estats Units i ja veus que allò no acaba de quadrar i dius, però si s'assembla molt a la que vam passar l'altre dia, totes són una mica igual.
No, i fan sagues, et pots trobar de la mateixa pel·lícula 4 igual, és una producció massiva, hi ha un tou de categories per donar i vendre.
Si sou fans d'aquestes pel·lis, si feu la migdiada amb elles o us agraden de tant en tant, no us perdeu aquest perfil de Twitter, Pel·lis de Tarde. Molt bona recomanació, Marc.
Merci.
Així que acabem. Gràcies i bona setmana.
Igualment.
I així hem arribat a 11:15, cita amb l'actualitat, en clau Ali Baix Penedès, i encara seguim amb una entrevista a la Maria Josep Lugo.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment doncs, de fer aquesta darrera aproximació, aquest darrer contacte amb l'actualitat dins d'aquest magazín i des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que el Consorci de Promoció Turística continua promocionant el territori apostant per als punts d'informació. Ahir es feia al conjunt monumental de Sarroca, al municipi de Sant Martí, l'acte de lliurament dels distintius com a punts d'informació turística al Penedès. Ramon Riera, president del Consorci de Promoció Turística del Penedès, exposava que treballar junts és fer forts aquesta destinació turística i que la participació pública o privada garanteix també poder-ho fer possible. La intenció amb aquest acte era també fer un agraïment a les 51 empreses que en aquests moments hi estan participant. Recordem que aquest programa de punts d'informació turística es va engegar el 2013 amb una prova pilot precisament a l'Alt Penedès i a l'Anoia impulsada per la Diputació. En aquests moments compta amb 563 punts arreu de la demarcació de Barcelona i per tant és doncs una iniciativa ja consolidada i present arreu del territori. Us expliquem també que s'aprova inicialment el projecte de renovació de la xarxa d'aigua al carrer Rossinyol del Papagai, una inversió que també millorarà el servei en els carrers Alosa, Gavina, Àliga Coronada, Cadernera, Esparver i Garça Reial. La Junta de Govern Extraordinària del passat 29 d'octubre aprovava inicialment doncs, aquest projecte de renovació de la xarxa d'aigua en aquest carrer Rossinyol i ara sotmet a informació pública fins al 23 d'octubre a la resta del projecte. Una proposta que s'ha aprovat amb l'objectiu de resoldre l'estrenyiment produït per la calç, instal·lar també vàlvules reguladores de pressió que evitin avaries i també la manca de rendiment per fuites, a banda doncs, d'independitzar la xarxa de distribució d'aigua per a un 90% dels abonats del Papagai, que pertanyen al terme municipal de la Bisbal del Penedès. Us expliquem també que Sant Sadurní engega la campanya Adeu als plàstics. Es tracta, com ja hem anat explicant, d'una iniciativa de sensibilització ambiental que impulsa la Mancomunitat Penedès Garraf per evitar l'ús de plàstics d'un sol ús i fomentar-ne la prevenció. Durant la segona quinzena d'aquest mes de novembre es duran a terme al municipi de Sant Sadurní diverses propostes i activitats per tal de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de fer ús d'alternatives al plàstic. Una d'elles serà l'exposició Prou Plàstics, que s'instal·larà a la capella de l'Índex i que durant els propers dies rebrà la visita també de grups escolars de Sant Sadurní. I acabem tot recordant que l'any Mir Geribert continua aquest dissabte amb una jornada que inclourà la recreació d'aquest personatge emblemàtic de la història medieval del Penedès. La jornada, titulada Mir Geribert, la figura literària, s'ha programat per demà dissabte al local 9 de Moja dins de les activitats d'aquest any Mir Geribert i té un ambiciós programa d'actes que inclou la posada en escena de la proposta de recrear aquest emblemàtic personatge històric penedesenc. Així ho ha avançat un dels ponents en dues de les sessions de la jornada i membre també de la comissió organitzadora, el gestor cultural Bienve Moya. Al matí, a partir de les 11, la jornada tindrà un format més clàssic i es podran seguir fins a tres conferències. La primera amb el títol Dibuixant Mir Geribert, que anirà a càrrec de l'il·lustrador Oriol García Quera. Després, a les 12, el mateix Bienve Moya serà l'encarregat d'oferir la xerrada La llegenda de Mir Geribert. I abans de dinar, a la una, l'historiador i comunicador Enric Calpena explicarà les revoltes feudals de principis del segle XI, el cas Mir Geribert. A la tarda, a partir de 17:45, el programa d'una taula rodona, tot esperant Mir Geribert, amb l'actor i humorista Fermí Fernández, l'escriptora Coia Valls, la guionista i periodista Mercè Sarrias, l'escriptor Jordi Romeu Carol i el folclorista i gestor cultural Bienve Moya.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Entomem ja a la recta final quan passen 5 minuts de 11:45. Volem acabar aquest divendres entrevistant a una veïna de Moja molt coneguda, la Maria Josep Lugo, que s'acaba de jubilar després de 25 anys de dedicació als serveis municipals sanitaris i educatius d'Olèrdola. També ha estat al bar de la Societat, va crear una llar d'infants a Mallorca, ha estat pastissera i va tenir una joieria. Repassem aquesta intensa vida marxant fins a Canal 20, allà hi conversa el nostre company Raimon de Cara.
Maria Josep Lugo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
25 anys de dedicació a serveis municipals a Olèrdola i jubilada des de fa poques setmanes.
Pues sí, bueno, poques setmanes sí, es pot dir sí. Des del 21 d'agost.
I com estàs?
Bé, molt bé.
Com es porta la jubilació estrenada?
La jubilació es porta bé, tot i que ja feia un temps que no treballava, que estava de baixa, però no és el mateix. Al sortir de portar els papers allà a l'INS, no sé, va ser com un alívio de dir, bueno, ja he fet la meva feina laboral. Bé, però bé, bé, bé.
I satisfeta quan un mira enrere del que deixa el poble, perquè has estat molt vinculada en el conjunt del municipi d'Olèrdola, però de manera específica al poble de Moja, perquè tu també ets filla de Moja, vas néixer a Moja i has treballat durant pràcticament tots aquests 25 anys de serveis prestats a l'Ajuntament d'Olèrdola, doncs al poble de Moja. Quan mires enrere et sents satisfeta per la feina que has fet pel poble?
Pues sí, 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 em sento satisfeta, em sento orgullosa dels llocs on he estat, perquè han sigut llocs diferents, i en tots he disfrutat molt, ho he fet tot molt de gust i ho tornaria a fer, eh? Però bueno, ara ja em toca descansar. Sí. Ara ja hi ha gent jove que ja tira les coses endavant i que és com ha de ser.
Vas treballar per l'Ajuntament en dos serveis de manera principal, no? L'escola Bressol, que després va acabar sent l'escola Bressol Gotins de Moja, i després els consultoris mèdics, tot i que hem de dir que va haver abans de l'escola Bressol una etapa prèvia. El curs 85-86 vas començar a treballar en un servei de serveis educatius que van impulsar les famílies de l'escola de llavors.
Sí, sí. Bueno, abans l'escola Bressol no s'anomenava escola Bressol, val? Era guarderia, que dèiem. I aquí comença quan eren nens de 2 i 3 anys, perquè els 4 anys ja passaven a escola. Aquí és quan ens en donem compte, bueno, jo també em va ajudar la Carme Ortoll, que fos doncs, no solament de guardar els nens, sinó de donar-los una educació pedagògica, no? I aquí, no solament amb aquesta guarderia, sinó amb altres guarderies, és quan es donem compte que aquests nens aprenen a aquesta edat i es comença a implantar que sigui pedagògic, no? I la Carme Ortona a mi em va ajudar molt, vam anar a Barcelona a comprar doncs, material pedagògic i donar-los un ensenyament a aquests nens.
Carme Artoi, que va ser la directora de l'escola de Moja, i en aquella època havia d'estar treballant a l'escola de Moja. I, per tant, vas estar uns cursos amb aquest servei educatiu.
Vam estar, crec que van ser 3 cursos que vaig estar, i el que t'estava dient, com que aquí educació se'n dona compte de que aquests nens aprenen, o sigui, les que estàvem llavors a les guarderies, necessitàvem una titulació més per poder estar a les guarderies. Com que jo aquesta titulació no la tenia, però sí hi havia les ganes de treure-la, però en aquell moment, doncs, bueno, l'Ajuntament no m'ho va posar fàcil perquè jo ho pogués fer-ho. I llavors hi va haver una altra persona que doncs, va ocupar el meu lloc.
Sí. Estem parlant doncs, a partir del 86, quan va passar això, 2 o 3 cursos. Sí. Després obres un parèntesi, ja deixes d'estar vinculada a l'Ajuntament d'Olèrdola, per després aprendre doncs, aquesta relació laboral. Que ja direm què va passar en aquest parèntesi, però sí que ens agradaria doncs, que abans ens situessis, perquè tu has voltat molt, i hem de dir que la formació pròpiament acadèmica de la Maria Josep Lugo, tot i que s'ha dedicat a l'ensenyament i a la sanitat, té a veure amb la joieria.
Bé, sí. Té a veure amb la joieria. Quan jo vivia als Monjos, treballava doncs, a casa, teníem la pastisseria margaridense i treballava allà. Aquesta pastisseria la van posar entre el meu pare i el meu tiet, i després, bueno, com que per les dues famílies bueno, pues no anava prou bé treballar dues famílies allà. Va ser quan es va haver la separació, el meu tiet va posar la Celeste a Vilafranca i nosaltres ens vam quedar amb la Margaridensa als Monjos. El meu germà va ser el que va fer de pastisser i jo, com que volia estudiar altres coses, vaig començar a estudiar joieria a l'escola de Sant Sadurní, a l'escola d'art de Sant Sadurní. Vaig muntar una joieria als Monjos i, com que estava estudiant i les dues coses no les podia atendre, vaig decidir deixar la joieria i dedicar-me a estudiar. Però tot el que era material de joieria que jo tenia, que això era per Nadal, que era quan jo ja deixava de tenir la joieria als Monjos, tot el material el vam passar aquí a Moja, on vivim ara nosaltres, que els meus pares tenien una merceria, però la nit de Reis ens van entrar a robar.
Caram.
I ens van prendre tot el material. I, esclar, era material que te'l deixaven perquè eren festes i tinguessis tu molt de gènere a la botiga, en condicional. Aquest material es tenia que tornar, aquest material no hi era. Per tant, és quan jo me'n vaig cap a treballar a Mallorca per poder pagar tot aquest material.
Aquest robatori dona un gir a la teva vida i provoca doncs, que acabis estant a Mallorca.
Però a final... vegades les coses aquestes dolentes te'n provoquen que te'n vinguin d'altres de bones. Perquè quan jo vaig anar a Mallorca vaig començar a netejar hotels. Allà va ser quan em vaig treure el que llavors es treia per poder estar en una escola bressol. I entre una amiga que vaig fer allà, que era psicòloga, i jo vam muntar la llar d'infants que es deia Gent Menuda.
Gent Menuda?
Gent Menuda, sí. I bueno, així va ser quan jo entro amb el vincle de lo que eren les guarderies.
Gent Menuda estava a Palma de Mallorca?
No, estava a Sa Pobla, un poblet d'allà a Mallorca.
I després ja acabes amb aquest vincle, sense deixar aquest vincle de l'educació.
I llavors, com que, bueno, per qüestió familiar, jo tenia que tornar a venir cap aquí, se'm proposa si jo volia portar la guarderia d'aquí, de Moja, que estava on hi ha ara Correus.
A l'edifici de Correus, a la plaça de l'Església, amb aquesta experiència que hem explicat i amb aquesta aportació, aquesta col·laboració, treball colze a colze amb la Carme Ortó i després la contractació de l'Ajuntament d'Olèrdola durant més de dos cursos, vas estar vinculada a aquest servei i després doncs, va haver aquest parèntesi de gairebé 10 anys. Què vas fer en aquests 10 anys que després tornes a incorporar-te a l'Ajuntament d'Olèrdola? Què va passar?
Bueno, en aquests anys doncs, vaig estar treballant en altres llocs, vaig estar treballant en llocs molt diferents i bueno, en un món molt diferent que és el món administratiu.
No sé si d'aquella època també és la teva etapa com a treballadora al local nou.
Ah, sí. Sí. També, junt amb el meu pare, vam portar al local nou una temporada.
Al local Sant Jaume.
Al local Sant Jaume, que també va ser una època molt maca perquè vaig trobar un jovent maquíssim. No sé, va ser una etapa també molt maca. Vaig estar en contacte amb molta gent d'aquell poble, sobretot també molt de jovent, no? Fins al punt, bueno, les festes majors eren que ens ho passàvem, bueno, després del ball es muntava un sopar allà a la plaça, que sempre acabava amb una guerra d'aigua, amb els músics, vull dir, ens ho passàvem molt bé, molt bé, molt bé. Molta feina, però també ho disfrutàvem molt.
Perquè el paper que llavors jugava la societat, Sant Jaume, i les persones doncs, que estaven en el servei de bar era diferent al que hi ha hagut ara. Ara està assumida sí. La tasca de la preparació de la festa major per una comissió de festes amb un recolzament econòmic molt important de l'Ajuntament d'Olèrdola. Llavors això no
això
era així.
No hi era. Però bueno, es vivia d'una altra manera. Era molt, molt de poble, molt fer poble. Els hi muntàvem tornejos de billar, amb prèmits i, bueno, és que ens passàvem molt bé, molt bé, molt bé.
Fins a arribar a l'any 2000, quan de nou tornes a estar contractada per l'Ajuntament d'Olèrdola. Com va ser això?
Bueno, això va ser que jo adopto una nena, la meva filla, la Nisha, i em trobo que, bueno, em despedeixen de la feina. I llavors tenia que venir a l'adopció plena. I l'adopció plena, quan jo vaig a la primera vista, em pregunten si tinc feina, i no tenia feina. I llavors em van dir que com jo podia mantenir la meva filla si no tenia feina. I aquí, bueno, parlant amb el Josep Mirt, el que era llavors alcalde, em va proporcionar que jo tingués una nòmina. I quan hi va haver el judici de l'adopció plena, doncs vaig poder presentar una nòmina i que tingués a la meva filla, a la Nisha. I llavors era quan es tenia que fer l'escola Bressol al Pàmpol, perquè jo vaig començar fent suplències a dintre l'Ajuntament, a l'edifici de l'Ajuntament. ¿Vale? Quan hi ha la intenció de fer Gotims, ai, Gotims no, al Pàmpol,
a Sant Pere Molanta.
A Sant Pere Molanta és quan el MIRT em proposa de treballar a l'escola Bressol, com que ja hi havia un precedent, per després anar al Pàmpol, quan estigués doncs, fet i acabat. Així es va ser com jo torno una altra vegada a tindre contacte amb les escoles Bressol. Mm. Llavors, auxiliar, ja no era titular, perquè doncs, no tenia la titulació necessària.
Van passar doncs, uns 14 a 12 anys de respecte a la primera etapa. Vas notar molts canvis, com estava funcionant el servei, com era atendre els infants d'aquelles edats?
Sí, i tant. Un canvi... Tot i que jo vaig començar ja a donar-los un sentit pedagògic, res a veure amb el que es feia. Penso que hi havia dues mestres i, bueno, totalment diferent, no? I com s'educava amb els nens i se'ls ensenyava a ser autònoms, més autònoms, vull dir, molt diferent.
I amb com són els infants, també has notat canvis? O notaves canvis?
Sí, són més independents ara. Els nens. Són més independents. Són molt llestos, eh? Són molt espavilats. I jo crec que és molt bo que vagin a les escoles Bressol. Perquè apren a ser, el que t'he dit, més autònoms, més... És molt diferent, molt diferent. Uh-huh. Les estimulacions que tenen, vull dir, això ajuda molt després, com van a l'escola. Jo crec que a l'escola també s'hi noten moltíssim.
Vas continuar treballant a l'escola Bressol, sobretot aquí a l'escola Bressol de Moja.
Sí, sí.
Tot i que la perspectiva era anar a l'escola al Pàmpol, vas quedar aquí a l'escola Gotims.
Em vaig quedar aquí a l'escola Gotims perquè bueno, em van proposar que em quedés aquí. Em van preguntar si ho veia bé, que jo em quedés aquí, perquè va haver... Un canvi d'educadores, crec que va ser quan la Yolanda va tenir la nena. Llavors van entrar educadores noves i perquè doncs, els nens que hi ha de dos passaven a l'aula de tres no notessin tanta diferència d'educadores. I llavors em van preguntar si em feia res quedar-me aquí. No. Molt bé, perquè avui dia és un luxe poder treballar al lloc on te vius.
I vas continuar treballant al lloc on vius, però en un altre sector, en un altre àmbit, perquè fins l'any 2006 vas estar treballant en aquest servei d'escoles Bressol municipals, a Olèrdola, però després...
El 2005.
2005.
2005, vaig estar fins al 2005, perquè el 2005 és quan...
Hi ha el canvi.
Al cap d'un any.
Al cap d'un any. Sí. Vas entrar a treballar en tasques de gestió administrativa, d'atenció al públic, en els consultoris mèdics d'Olèrdola. Per què el canvi?
Ens ho expliques. En els tres consultoris vaig estar. Bueno, el canvi va venir a raó de que bueno, jo pateixo un càncer, tinc que deixar el mes de maig del 2005 l'escola Bressol, m'operen, estic en tractament, i llavors els metges diuen que millor si puc trobar una feina més tranquil·la en el sentit doncs, de no xocar tants pesos, perquè, és clar, és una feina que bueno, t'has de clotar, t'has d'aixecar nens, els has de canviar, i ja era una feina més feixuga en aquell moment per mi. I llavors, siguent regidora la Lídia Girona, de Sanitat i també era d'Ensenyament, em proposa perquè creien ja necessari que hi hagués una administrativa als consultoris. Se'm proposa això i, bueno, vaig acceptar-ho.
I des de llavors...
va ser el canvi d'una cosa a l'altra, sí. I, bueno, començo aquí als consultoris i també començo les tertúlies literàries.
Perquè va ser la primera responsable del Club de Lectura d'Olèrdola, de les tertúlies literàries, aquesta cita mensual que les persones, majoritàriament dones, doncs, en el cas d'Olèrdola, com en la majoria de municipis...
En teníem dos, teníem dos senyors.
I tu promous, doncs, el Club de Lectura d'Olèrdola.
Tres senyors, perdó, teníem tres senyors quan jo vaig proposar-ho. I el que dèiem de que les coses a vegades dolents les t'emporten de bones, no? Perquè va ser a raó que estic ingressada a l'hospital, I la meva companya d'habitació comença a veure que a mi comencen a regalar llibres la gent que em venia a veure, sabedors, doncs, de que a mi m'agradava molt la lectura. I ella era dels monjos, aquesta senyora és dels monjos, i em va proposar, escolta, no has sentit a parlar de les literàries?
Les tertúlies.
Les tertúlies literàries. Dic, sí, sí, sí que n'he sentit a parlar. Diu, pues els monjos, en fem. Diu, per què no vens? Prova-ho. I ho vaig provar. I em va agradar moltíssim. Em va agradar moltíssim.
I vas traslladar la idea aquí a Olèrdola?
Llavors vaig traslladar la idea, en un principi a la regidora de la Lídia Girona, i la Lídia Girona ho va transmetre a l'alcalde, el Josep Tor, i els va agradar la idea i així ens va començar. Pensa que va ser la tertúlia que va començar amb més tertulians de tot el Penedès.
Sí, a l'arrencada. Sí,
l'arrencada. Això m'ho va dir la directora, la Maria, la directora de la Biblioteca dels Monjos.
De fet, el Club de Lectura de l'Olèrdola es manté.
Que ella em va assessorar moltíssim i la Maria em va ajudar moltíssim. No sé si m'està sentint o no, però li he d'agrair moltíssim l'assessorament que em va donar durant molt de temps per poder fer les tertúlies aquestes.
Això era treball voluntari, agradable, però sí. El treball professional segurament en moments agradables, però també no tan agradables en algun moment, continuava sent el consultori mèdic, perquè per la posició d'atenció al públic tu has hagut de parlar amb molts veïns i veïnes que a vegades no estaven en la situació de salut més òptima. No?
Aquest treball em ha donat l'oportunitat de no conèixer solament la gent de Quimoja, sinó de tot el municipi i urbanitzacions. I crec que tinc bons amics degut a això també, no? Perquè, a més els trobo pel carrer i et saluden al principi de la baixa i quan tornaràs i això és el millor premi que et poden donar, el reconeixement de la gent. També n'hi ha hagut de desagradables, però a vegades han sigut desagradables com que tu ets la primera persona que trobes al consultori, quan has de dir no a una persona i aquella persona ho necessita i tu tens un darrere que t'apreta i t'has que dir que no, llavors aquí és quan ve la part desagradable, no? De que la gent no ho entén. Es pensen que ets tu que estàs i no, perquè nosaltres els administratius estem manats pels metges i infermeres, vull dir, i per un protocol que hi ha que s'ha de seguir sí o sí. A vegades, depèn del metge que et trobes, pot ser més flexible i t'hi pots comunicar més i li fas entendre, mira, que aquesta persona realment que ho necessita, que tal i que qual, i et dirà, bueno, pues que passi. Però quan et trobes amb una persona tancada en aquest sentit, ho passes malament. Ho passes malament perquè tu veus el patiment d'aquella persona i que no pots deixar-lo accedir a el que ell vol, no? Aquesta és la part desagradable. La part agradable és, bueno, quan t'ho reconeixen i a vegades et venen, jo què sé, amb una flor, no? I dius, ostres, que maco, no?
I dins d'aquest reconeixement també de deixar constància que el mateix Ajuntament d'Olèrdola doncs, fa pocs dies va lliurar-li a la Maria Josep Lugo a través de l'alcalde i també de la regidora de Sanitat la nevada una placa de reconeixement envoltada dels companys de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Sí, bueno, a veure, la placa és la cosa simbòlica, no? I que et reconeixin una feina, pues agrada a tothom, com no. Què és el que més em va emocionar d'això? Pues potser el veure amb els companys, tot i que no som del mateix, no estàvem treballant al mateix edifici, però no per això no deixen de ser els companys, el veure'ls a tots allà davant meu, aquí va ser quan em vaig emocionar. Sí, em vaig emocionar. La placa, sí, és maco que facin una placa, no? Però també crec que, no sé, potser uns petits fallos sí que hi van ser, no? Perquè a mi m'ha trucat companys de que doncs, no se'ls va avisar, que els hi va saber molt greu no ser-hi, i no solament companys, sinó regidors de l'oposició, doncs que, bueno, pues, estan una mica molestos. Tant uns com els altres, no? Però bueno, Repeteixo que gràcies pel reconeixement.
T'he dit que la Maria Josep Lugo ha fet la seva vida laboral vinculada als consultoris, sobretot al consultori de Moja, que li queden pocs dies perquè ja el nou edifici del nou consultori ja està acabat, els serveis gairebé estan enllestits i d'aquí a pocs dies doncs, ha d'entrar en funcionament. Quines sensacions tens de veure doncs, que aquell espai on hi ha hagut aquestes complicitats i aquesta relació tan directa amb els veïns, doncs d'aquí pocs dies deixarà de ser-hi per millorar, perquè hi ha un nou equipament. Com ho valores?
Home, jo ho valoro molt positivament, perquè nosaltres, per exemple, quan nosaltres portàvem el programa d'Esquerra de fer un consultori nou, vull dir, jo aquí apretava molt perquè a mi em feia molta il·lusió d'aquest consultori nou. Em feia molta il·lusió. I ho veig amb molta il·lusió que es faci, sí. M'hauria agradat estrenar-lo jo, no? Però bueno, ja tinc l'edat de jubilar-me, m'he jubilat i ja no l'estrenaré com a usuari, sí. Sí, no, i era molt necessari, de veritat que era molt necessari.
Has parlat de la lectura com a afició, vas ser la coordinadora d'aquella primera etapa del Club de Lectura. Altres aficions, què fa una jubilada com tu després de tanta activitat aquests dies? Com ocupes el temps?
Bueno, doncs no sé, coses molt senzilles, vull dir, però sobretot retrobar-me amb amistats que feia temps que no veia. Sí, sí. Anar a prendre un cafè, anar a esmorzar, i de veritat que el fet del dia a dia d'estar treballant, no ho veus en aquell moment, però veus que, vull dir, et vas separant molt de la gent que coneixes, de les amistats de quan era joveneta, quan estava als monjos, i ara aquest retrobament, vull dir, m'agrada molt. Intercanviar coses amb ells i, bueno. I no sé quin, però sí que m'agradaria tornar a fer alguna que m'apropés a la gent. Tornar, sí. I si fos aquí al municipi, però no sé què.
Bueno, sí, Maria Josep Lugo, moltes gràcies per atendre'ns, per compartir aquest espai de conversa al Penedès en Xarxa i que tinguis molta sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabarem aquí aquestes 3 hores de ràdio i tancarem paradeta pel que fa a aquesta setmana, que gaudiu intensament del cap de setmana. Sembla que no hi haurà pluja, no hi haurà aigua i ens retrobem dilluns. Adéu-siau. Canal 20.